Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Què tal? Benvinguts, bona tarda. Aquí estem, la redacció de COPE Catalunya i Andorra, per portar cap endavant aquesta edició d'avui d'Esports COPE, 31 de març del 2022. Una edició que ha de començar amb una quantitat, amb una xifra, amb un número. 91.553. Com la loteria. 9-1-5-5-3. Una xifra que ja està a la història del Barça i a la història del futbol femení, amb el rècord absolut d'assistència a un partit de competició de dones. Festa per la memòria col·lectiva al Camp Nou, amb un gran ambient al Barça-Madrid a la grada abans, durant i després d'aquest partit, en un dels millors espots promocionals que hagi pogut viure un futbol femení que avui, el dia després, des de ja, assoleix amb força renovada el repte de la professionalització de la disciplina a Espanya en la construcció d'una lliga potent i exemplar per la resta d'Europa. El món no deixa de girar i el primer equip del Barça, el masculí, abans no arribi al Sevilla diumenge, els noms del dia són Sergi Roberto i la seva estancada renovació amb malentesos pel mig, i Anthony Rüdiger i el seu possible fitxatge pel Barça, sí o no, després que hagi transcendit una reunió entre l'agent del jugador i Mateu Alemany i Jordi Cruyff. A l'Espanyol vivim encara sota la ona expansiva del que va ser ahir la desvinculació de Josep Maria Durán del club. Mao Ye cobreix el seu dia número 2 com a quart director general de Chen Yanshen per ratificar que no hi ha intenció de venda del club per part d'un Chen que vol implicar-se més i de manera més personal en les decisions i en els projectes. A Montilivi el que tenen clar és que no és la temporada de Dario Sarmiento, millor dit. 10 setmanes de baixa per una lesió al quàdriceps esquerre. Una baixa més a l'expedient de Sarmiento aquesta campanya i una baixa més afegida a les que tindrà Michel Sánchez per rebre el Màlaga a Montilivi. En bàsquet, la penya ja sap el seu rival en el primer dels 4 partits que la separen de l'Eurocup. És el Ratiofarm Ulm, comandat des de la banqueta per Jaka Lakovic, ex-Barça i exajudant de Durán a la penya. Tenim Copa d'Espanya de futbol sala amb el complicat Cartagena com a rival del Barça, i en tenis no va poder ser. Paula Badosa es va retirar del seu partit a Miami contra Jessica Pagula i posa un punt de pausa en el que podia haver estat arribar al número 2 del rànquing mundial femení de tennis. A les nostres xarxes socials, Twitter @esportscope, us estem preguntant en aquest dijous amb Blaugrana: com creieu que evolucionarà la lliga femenina de futbol properament? Serà una lliga potent o serà un Barça-Madrid i poca cosa més? Opció més votada aquesta segona, Barça-Madrid i poc més, amb un 76,3% de preferència. En blanc i blau, la pregunta d'avui és aquesta: què us preocupa més, el projecte esportiu o el projecte institucional? La parròquia Perica està més preocupada, 67,9%, pel projecte esportiu que no pas pel projecte institucional. Marc Pairés fa que això soni de meravella a les vies de so, fan que valguin la pena els continguts d'aquest programa. Silvio Ortiz, Víctor Navarro, Elena Condis i Juan Arias. 3 de la tarda i 6 minuts. Comencem.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La libertad de movimiento que te da un portátil en tu día a día es indiscutible, como la libertad que te da tener hasta 250 euros más en tu bolsillo.
Porque hasta el 3 de abril en la Asus Week del Corte Inglés tienes todos los portátiles Asus con hasta 250 euros de descuento.
Muévete libremente con Asus y con hasta 250 euros más.
Y con las ventajas de los tecnoprecios en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
No sé en quin moment em quedaria, però sí que és cert que hi ha hagut un moment que m'ha fet especial il·lusió, que ha estat quan la megafonia de l'estadi ha anunciat que hem fet història, no? I aquell moment, sembla mentida, però m'he donat compte, perquè a vegades no et dones compte del que passa quan estàs tan concentrat en el partit, no? I he començat a aplaudir perquè ha estat un dia històric i s'ha de celebrar.
Vosaltres sou una guia. Avui per avui sou una guia del club, perquè esteu representant els èxits, esteu representant les essències del Futbol Club Barcelona en quant a joc i en quant a valors. i per tant, com a president és un orgull i m'estaria tota la nit parlant i celebrant.
Un parell de les fotografies, un parell dels sons que deixa per a la història aquest Barça-Madrid de Lliga de Campions a nit al Camp Nou, ahir a la tarda, millor dit, amb aquests 91.553 espectadors. Pràcticament una festa del futbol, un espot promocional i, sobretot, un partit que va deixar moltes imatges en un Camp Nou que, tal i com s'esperava, va acabar autènticament ple a vessar per viure aquest esdeveniment històric, on, per cert, en el plànol esportiu, el Barça va ficar cap a les semifinals de la Lliga de Campions, davant d'un Madrid que, mentre els hi va aguantar l'oxigen, va donar, doncs, alguna resistència. El conjunt de Jonathan Giraldez va arribar a empatar el partit, primer de penal, transformat per Olga Carmona, i després, fins i tot, es va arribar al conjunt de Torell a posar per endavant en el marcador amb un gran gol de Clàudia Zornoza, que no desmereixia el que havia obert el marcador. Un altre gran gol de Mapi León. Al final, el Barça va imposar sobre la seva superioritat al terreny de joc i ja està a les semifinals de la Lliga de Campions. Moltes imatges, per exemple, hi ha una que està donant la volta a les xarxes. La família de la jugadora madridista Tere Abelleira fent-se una foto a peu de gespa pràcticament amb Alexia Putellas, deixant de banda qualsevol mena de rivalitat i fent que el futbol femení es pugui viure a dia d'avui d'una altra manera que no es viu pas el futbol masculí. Múltiples selfies, hem pogut veure els d'Aitana Bonmatí, per exemple, i en resum, una victòria, doncs, que posa aquest punt d'inflexió en aquest Barça-Real Madrid de Lliga de Campions femenina, tal i com explicava després del partit la mateixa Aitana Bonmatí.
Marcar un gol en aquest estadi, a l'estadi on somies des de ben petit a jugar, és una cosa inexplicable, però sobretot em quedo amb la victòria perquè hem sabut tirar endavant un partit que se'ns ha posat en contra una altra vegada i hem demostrat quin equip som, no? I del que som capaces. Per tant, em quedo amb això, em quedo amb el dia històric que hem vingut i donar les gràcies a tothom per aquesta vivència inolvidable.
Per cert, que continuant amb el plànol merament esportiu, el rival del Barça en aquestes semifinals ha de sortir de la resolució de l'eliminatòria entre el Wolfsburg i l'Arsenal. Partit d'anada, apunteu aquesta data, 22 d'abril... Anem a veure l'escenari, en principi Camp Nou, que es determina pel partit, i anem a veure el que anàvem a dir, això sí, si hi ha, si es pot superar aquesta xifra rècord de 91.553 espectadors. De tot això volem parlar amb una persona que en el seu moment, des de dintre la directiva del Futbol Club Barcelona, va posar el seu granet de sorra. Es va encarregar durant una etapa del femení del Futbol Club Barcelona. És el Xavi Vilajoana. Xavi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vas estar al camp, no? Suposo, vaja.
Sí, vaig estar. Sí, vell de gallina.
91.553 espectadors, rècord mundial absolut d'assistència a un estadi per un partit de futbol femení, i això ho ha fet el Barça.
Sí, bueno, això demostra el que diem sempre, no?, i el que hem dit tota la vida, que som més que un club, i això és una feina de tots. Al final, aquestes fites no s'aconsegueixen per una actuació puntual, sinó per un treball constant i de temps.
Quina ha estat o quina serà la primera persona que tu arribaràs i li diràs jo vaig posar el meu granet de sorra en això? Encara que igual no m'ho reconeguin.
No, bueno, el tema del reconeixement, home, sempre s'agraeixen, però un ha de fer les coses pel que pensa i per la satisfacció personal de fer les coses ben fetes. Al final, el reconeixement precisament és el propi partit d'ahir, és la gent que hi va anar, és tots els colors que van disfrutar-ho, tant en el camp com per la televisió i arreu del món. I aquesta, bueno, pels que som colors de tota la vida, és la satisfacció més gran que podem tenir.
I sobretot, que jo crec que el relat s'està explicant perfectament en el sentit de que això és una història de club, no de persones.
Sí, tot. O sigui, el Barça, al final, és la història de molts presidents, de moltes juntes directives, tots amb els seus encerts i amb els seus desencerts, perquè tots l'han tingut al llarg de la història, però al final, bé, els encerts fan que, doncs, que aquestes coses passin, no? Que aquests actes, aquestes celebracions, després, a més, amb el component, diguéssim, social a nivell d'igualtat de gènere que suposa això, doncs encara té un punt més afegit, no?
Hi ha algun moment especial que et quedi gravat al cap, que diguis la cirereta del pastís és aquest moment?
A veure, n'hi ha molts, però és veritat que jo recordo, per exemple, l'últim any un tema important, que era el tema de que, per exemple, tota l'estructura del futbol base femení s'integrés dintre de l'àrea metodològica i de tot el que era el futbol, o sigui, sense distingir masculí i femení, jo crec que va ser un punt molt important, perquè va ser la manera que se sentissin de dalt a baix, transversalment, integrades en el que és l'estructura del futbol, perquè en definitiva és el mateix esport. Aquest va ser un punt important. Després, segurament n'hi ha d'altres, però el que vaig dir personalment, i en aquest cas el que vaig prendre la decisió personal aquesta, les va fer sentir molt més integrades i per tant, molt més igualitàriament el que fins ara s'havia fet en aquest cas, l'estructura del futbol base.
Es fa una feina a Can Barça que té uns resultats que tothom veiem a la gespa, estan els èxits esportius, els èxits com, per exemple, el d'ahir de convocatòria. El que passa és que, Xavi, és que potser també al Barça se li demana o se li està demanant que en aquest context sigui també locomotora de la resta del futbol femení, en el sentit de construir una lliga, en el sentit de fer un producte més consistent, amb ciments sòlids, que no vegis a vegades coses a premsa que tal equip no té metge, etc etc.
Òbviament, com a club, hem de ser un exemple en tots els sentits. El que passa que aquí és com tot el dia, nosaltres podem fer-ho molt bé, hem de demostrar, hem de seguir tirant del carro, que se'n diu, però al final també depèn dels altres clubs, no? De l'aposta que en facin. També és veritat, el tema d'instal·lacions és molt important, s'ha d'equiparar en tots els sentits, i és evident que no tots els clubs estan en la mateixa situació que el Barça, però el que està clar és que si no es vol, segur que no s'aconsegueix. El primer és voler-ho, i per tant, diguéssim que l'important és que la resta de clubs de la Lliga, en aquest cas masculina, doncs es conscienciïn, i dels que hi ha actualment en la Lliga Iberdrola, doncs que es conscienciïn que aquest és el camí.
Mira, has esmentat la Lliga Iberdrola. Avui al nostre programa estem preguntant als piulaires, als copenautes, com creieu que evolucionarà la Lliga Femenina de Futbol properament? Si creieu que serà una Lliga potent o si creieu que serà Barça-Madrid i poc més. Tu què diries?
Home, el meu desig és que sigui una Lliga potent. És que no n'hi ha una altra. I més veient la tirada que pot tenir el futbol femení, en aquest cas. A més, el que passa que és veritat que és... Això depèn molt de com s'ho prenguin els altres subparticipants, en el sentit que al final, i ho hem vist amb el Madrid, sí, ahir vam jugar en contra, però a la Lliga va començar molt malament. Jo crec que els projectes s'han de començar de la base. O sigui, fer projectes només a nivell d'equips de primer equip són molt volàtils. Dos anys et surt bé, un any no. Jo crec que s'ha de plantejar, els clubs femenins, els equips femenins s'han de plantejar com un tot. La grandesa de la Lliga Iberdrola estaria precisament en una lliga tota ella molt, molt potent.
Una lliga que comença un procés d'emancipació amb la professionalització del futbol femení i la constitució de la lliga, i que té una candidata a presidir la lliga, que és la Maria Teixidor, que també coneix molt bé el Barça i el futbol femení. Xavi, te la tiro molt directa. Et sorprèn que el Barça d'ara no estigui fent el ronso a l'hora de donar suport a la Maria Teixidor com a presidenta de la lliga?
Bé, són aquestes coses que jo, la veritat, el tema dels personalismes no els he entès mai. Al final, és com tot, ha de llegir el programa, ha de veure quines propostes hi ha de cada candidatura, i en aquest sentit, doncs, valorar-les i donar suport. En aquest cas, no sé si s'han mirat més el programa o el nom. El que sí que tinc clar és que la Maria va fer una feina extraordinària al club, a nivell del futbol femení, i no en tinc cap dubte de la seva vàlua en aquest sentit.
Xavi, haig d'aprofitar que passes per l'antena d'Esports Cope, faig un canvi de terç, i et pregunto molt ràpidament per tres cosetes que estan pendents també a l'actualitat de Can Barça. Una, sí? Joan Laporta, president executiu.
Home, a mi conceptualment em sembla un error, perquè el club no és el mateix de fa 20 anys, i a més el club és un club que ara mateix és supertransversal, té la quantitat, moltes unitats de negoci, i com diuen en castellà, quien mucho abarca...
Poco aprieta.
I això és un risc. Per molt que es digui que un club ha de dir familiar, una cosa és la manera de gestionar familiarment parlant, d'una altra manera, és familiar literalment parlant, no? Un no pot ser expert en tot. Per tant, un president executiu no pot dominar totes les àrees de màrqueting, esportiu, comunicació digital, tot el que suposa un club com el Barça. El que s'ha de fer és rodejar de gent bona, professional, en cada àmbit, i el que sí que ha de fer el president de la Junta Directiva, des del meu punt de vista, és marcar les estratègies de cada àrea.
Spotify, sotmès a aprovació de l'Assemblea, però clar, si no en tenim les xifres...
Bé, això també em sembla un error, en el sentit que al final, si tots ens omplim la boca i és cert que el club és propietat dels socis, home, l'actiu més important del club, els actius més importants, però en aquest cas no estem parlant de només la samarreta, estem parlant de l'estadi, els naming rights. I clar, però és que a més, els ingressos pels naming rights depenen molt i van estar molt lligats precisament amb el préstec que es va demanar amb el màxim dels 1.500 milions d'euros. I al final, tu dones, no?, l'okay a que es pugui demanar un préstec fins a 1.500 milions d'euros, home, perquè entens que ha d'haver una contrapartida. Una de les contrapartides del retorn d'aquest préstec era els ingressos futurs del camp. Si part, la major part d'aquests ingressos futurs del camp, no saps quins seran, si has donat l'okay a una assemblea anteriorment, ja has donat un okay que van lligats però que no tens informació. Em sembla un salt al buit per part dels socis.
I dues molt ràpides que van lligades, que fan referència al primer equip. Què faries amb Dembélé? Renovar-lo, sí o no? I la més important, hi ha lliga?
Jo crec que hi ha lliga. Sempre, hòstia, la història de la lliga hem viscut situacions més complicades, menys, i que la lluita s'ha girat quan ningú s'ho esperava. Les dues lligues a Tenerife, la Corunya entre el Depor i el València, doncs que clar, hem viscut situacions que ara mateix pensarien, les veiem perquè ja han passat, però les veiem absolutament surrealistes. Jo crec que mentre les matemàtiques no diguin el contrari, per suposat que hi ha lliga. Tema Dembélé. Jo el tema Dembélé, al final, però no només Dembélé, és en general, Dembélé és un grandíssim jugador, té unes característiques especials, és veritat que no ha rendit per diversos motius, per lesions, el que sigui, doncs no ha donat el seu millor nivell, però és veritat que tots els entrenadors que han passat pel club, tots, del primer a l'últim, mentre ha estat Dembélé, tots han cregut que podia ser un dels millors jugadors del món a la seva posició. Per tant, alguna cosa li hauran vist, dic jo. A partir d'aquí és com tot. Els grans jugadors, al final depèn una mica de la relació que li diem qualitat-preu o rendiment-preu. No sé les xifres que es barallen en aquest cas, què és el que no demana, però el que sí que trobo correcte és posar límits en el que el club veu o creu que és el seu valor, sobretot en base al seu rendiment.
Doncs veurem què és el que passa en aquests temes i també amb el futbol femení, que possiblement ahir al Camp Nou va fer doncs un pas de qualitat, un punt d'inflexió de cara al que és la construcció d'un futbol femení professionalitzat i absolutament que pugui mirar cara a cara al futbol masculí. Xavi Vilajoana, l'enhorabona, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, fins demà.
L'Oliveros va anar ahir a la botiga, es va comprar una targeta digital nova de trinca, la va posar a la seva càmera i la va omplir de megas per reflexar la imatge del dia.
La imatge del dia.
La imatge del dia, la previsible. Les graderies gairebé plenes del Camp Nou, sobretot a partir de la segona part i cap al final del partit. Finalment, es va batre el rècord mundial, però es va trigar molt a donar la xifra. I fins i tot, al començament del partit donava la impressió que molta gent que havia retirat la seva entrada no aniria al camp. A 6:45 de la tarda no hi havia ni mitja entrada a l'estadi. L'aforament, com l'interès del propi partit, anava augmentant a mesura que passaven els minuts per acabar vivint una segona part apassionant. Mentre s'omplien les grades, el joc anava creixent, o al revés. Mentre millora el partit, més gent entrava a l'estadi. I què podem dir de la imatge de l'Alexia Putellas amb aficionades familiars de les jugadores del Real Madrid a les grades? Sigui com sigui, s'ha demostrat que el futbol femení és un espectacle esportiu atractiu, que el Madrid ha d'estar també content per estar on està, que el Barça no s'ha de dormir i continuar creixent i que el Consell Superior d'Esports, a les federacions, a les escoles, a la Lliga, hi ha molt de treball per fer, perquè estic segur que les nenes tenen ganes de practicar aquest esport.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
les nenes? Doncs aquí a la redacció d'Esports Cope, a Cope Catalunya i Andorra, tenim una nena, una gran nena, la Sílvia Ortiz, que és qui des del primer dia s'ha posat a l'esquena la bandera del futbol femení. Seria, i és, de justícia, de fet, que la Sílvia, en aquest cas, també digui la seva.
No faré d'impostora, ni diré que sempre he seguit el futbol femení i que és el meu esport preferit. He de reconèixer que fa 2 anys no m'agradava mirar-lo i que no s'enfadi ningú perquè trobava que li faltava nivell. Ja la temporada passada el Barça em va demostrar que es podia fregar l'excel·lència jugant al futbol que més m'ha agradat sempre. I ahir vaig disfrutar amb una festa històrica ben parida pel Barça, però també amb un gran partit de futbol. El futbol meravellós d'Alexia, la força d'Aitana i Mapi, les cavalcades de Hansen, els talls d'Irene Paredes i també el golaç de Clàudia Zornoza o els detalls d'Atenea. Sí, perquè el Real Madrid va ser un gran rival que cada dia està més a prop del Barça. Crec que encara queda perquè la Lliga Femenina sigui un espectacle complet, però aquest és el camí. Soc optimista perquè veig molta capacitat en les jugadores, les directives, les seguidores i les periodistes, que fan una gran feina de qualitat. Elles marquen el camí i faig una petició. M'agradaria també capacitat en els periodistes homes, alguns d'ells, per tractar aquest fenomen amb la mateixa qualitat.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi...
4 minuts i 2/4, millorable, Pairés, la selecció. Va, sí, 4 minuts per 2/4, una miqueta de Barça, una miqueta de primer equip, una miqueta de retorn a la Lliga. Helena Condis, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Resulta que hi ha hagut una enxampada, per dir-ho així, que ha col·locat a Anthony Rüdiger en primera òrbita de futuribles del Barça. Explica'ns com ha estat la història.
Sky Sports va caçar aquesta reunió que es va produir ahir a Barcelona amb la gent de Rüdiger. Fons del Barça em reconeixen que la prioritat és reforçar la defensa, que treballen en el mercat per fitxar un central ràpid, amb velocitat, i que Rüdiger és un candidat a acabar contracte amb el Chelsea aquest estiu. És el seu agent qui es posa en contacte amb el Barça, i és ahir a la nit, després del partit del futbol femení, quan es produeix una primera reunió en un hotel al centre de Barcelona, una trobada on hi eren Mateu Alemany i Jordi Cruyff i el representant, que és el germanastre d'Antonio Rüdiger. El central, el projecte del Barça, li agrada molt. De fet, Xavi i la secretaria tècnica estan percebent que molts jugadors volen venir al Barça des de que han arribat. Tenen ja tancat Andreas Christensen, ja ho saps, és un dels primers reforços que han tancat, però la prioritat és també incorporar un altre central. Rüdiger agrada molt al Camp Nou, el veuen com un defensa, em diuen, molt complet i molt ràpid, i a més arribaria a cos zero, que és un dels objectius que busquen. El problema, però, Gil, és la seva fitxa, perquè des d'Anglaterra parlen de que cobra uns 12 milions d'euros per temporada.
Uf.
És a dir, un salari prohibitiu ara mateix pel Barça, i a més el seu agent ha trucat al Club Laurana, però també s'ha posat en contacte amb altres equips que tenen més diners, com el Paris Saint-Germain o la Juventus. Rüdiger és un futbolista que interessa molt, el Barça està al mercat perquè vol reforçar la seva defensa amb un central ràpid. Ara mateix aquest perfil només té Araujo, que està pendent de renovar. Insisteixen que la seva renovació va per bon camí, però continuen treballant per apuntalar, doncs, al darrere, que és un dels problemes que té l'equip, i a més, en principi no seguiran o buscarà una sortida Samuel Umtiti al juny, i també podria buscar una sortida Clément Lenglet.
Era aquest l'apunt que em volies fer d'Umtiti, no?
Sí, perquè Umtiti aquesta setmana ha començat a fer alguns exercicis als entrenaments de manera progressiva. Avui, per exemple, l'equip tenia festa, però ell ha anat a la ciutat esportiva per continuar amb la seva recuperació. Té bones sensacions, el cinquè metatarsià, que es va fracturar fa 2 mesos, però és complicat, Gil, que el veiem jugar pròximament, eh? Perquè el missatge que em transmeten des del seu entorn és calma, prudència, no es planteja que pugui tornar fins aquí un mes, i és un futbolista que ja saps que va renovar per ajudar el Barça a alleugerir la massa salarial aquest hivern. De fet, ho va fer, va anunciar la seva renovació quan l'equip estava a Aràbia Saudí, però deixa la porta oberta a una sortida. De fet, es plantejava una sortida en aquest mercat d'hivern, es va lesionar, no es va poder concretar, i a l'estiu els seus agents li podrien buscar un destí també lluny del Camp Nou en qualitat de cedit.
Molt bé, si no hi ha res més, Helen, gràcies. Fins demà.
Adéu, bona tarda.
Fins demà. Adéu, Helena, bona tarda. Més coses. Pas de Sergio Busquets amb els companys de RAC1 parlant de la situació d'un company seu de vestidor, de Sergi Roberto.
Jo coneixo el Sergi, coneixo els seus representants i sobretot perquè són els meus també, i jo crec que la situació no ha sigut així. Sí que l'han ofert una renovació, segur, però després hi ha hagut molts moviments i dintre de la situació que l'han ofert, canvis que no feien veure la realitat, però bueno, jo crec que encara estan a temps, que si el club vol i el Sergi vol i el míster vol, poden tindre una última oportunitat, i a partir d'aquí doncs el que decideixin estarà bé.
Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, José Luis.
Què podem explicar de les bambalines de la renovació de Sergi Roberto?
Doncs que no li està agradant a Sergi Roberto el que es diu d'ell i la seva renovació, i sobretot des del Futbol Club Barcelona les últimes setmanes. Segons ha pogut saber Esports Cope, el capità del Barça no entén per què se'l deixa com un passater quan només es van reunir una vegada amb el club. L'interlocutor va ser Mateu Alemany a la tardor, i davant la proposta del Barça de reduir-li la fitxa a la meitat, a uns 3 milions d'euros nets per temporada, van demanar renegociar aquesta xifra i pujar-la una mica més. Alemanya els va donar llargues i no va accedir a reunir-se amb el seu agent. Avui, fins al dia d'avui, no s'han reunit mai més. Només es van reunir una vegada presencialment a la ciutat esportiva, i l'entorn del blaugrana creu que Joan Laporta hauria de liderar ara les negociacions. Agraeixen a Xavi Hernández que es postuli, això sí, a favor de la renovació del capità, i volen fer un últim intent per intentar desencallar aquesta situació i evitar que el proper 1 de juliol Sergi Roberto marxi del Barça. Deien fonts properes del jugador Esports Cope que esperen novetats la propera setmana i que canviï aquest guió per, com deia Sergio Busquets, el capità del Barça, fer un últim intent i intentar que Sergi Roberto no marxi del club de la seva vida.
Torna a la primera plana de la palestra Sergi Roberto després que sortissin informacions que el vinculaven de cara a la propera temporada amb l'Atlético de Madrid. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
El rècord del femení, Anthony Rüdiger, Sergi Roberto, el retorn de la Lliga, el Sevilla al Camp Nou diumenge. Anem a posar tot això a la coctelera perquè ja tenim, evidentment, preparats els nostres companys del Tiempo d'Opinión avui a Esports Cope, a Cope Catalunya i Andorra, la coneguda com a tertúlia del Pedregà. Dani Senabre, què tal? Molt bona tarda.
Què passa, senyor Gil? Bona tarda.
Doncs mira, passava per aquí, mira, aquí no. Estic, a la cadira de Batllori.
Així m'agrada, fantàstic.
Júnior Minguella, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, amic. Com estem?
Bé, mira, jo us haig de reconèixer una cosa. Comencem tu molt, molt, molt intrus en aquesta tertúlia del Pedregà.
No ho ets.
Us deixo...
Has començat amb força.
Us deixo full en blanc i que comenceu per on vosaltres vulgueu. Si voleu per Rüdiger, per Rüdiger. Si voleu per Dembélé, Dembélé. Si voleu Roberto, Roberto. Si voleu el femení, femení. El que vulgueu. Apa, full en blanc.
No, home, jo el primer felicitar a tothom. Anava a dir a l'equip, no a l'equip ni a les noies, no, a tothom, a qualsevol persona de l'edat, gènere, sexe i mentalitat que sigui, que ahir va anar al Camp Nou i va formar part d'aquest rècord històric, superant el Rose Bowl de Pasadena amb aquestes més de 91.000 persones que van veure el Barça femení. Dit això, vull dir, no li donaré més voltes perquè es comenta sol, vull dir, és una nit màgica és brutal, és meravellós. Teníem un debat al club, hi havia gent de comunicació del club que creu, potser no és bona idea parlar tant del rècord, perquè si després potser no l'assoleixes, et queda... I no, jo crec que parlar del rècord va ser un ganxo, la gent va dir, jo vull formar part d'aquesta nit històrica, i ho vam fer.
Alguna cosa a dir, Júnior, o passes?
No, a veure, ja és ben sabut que i que ningú malinterpreti això, al final són gustos, a mi el futbol femení no m'agrada, o no m'atrau, i vull intentar fer esforços per veure-li, perquè m'atregui. Dit això, crec que la societat catalana, som una societat integradora i que ens agraden els reptes i ens agrada demostrar la nostra força com a comunitat. I crec que aquí s'ha demostrat que la gent ha anat a recolzar a l'equip femení, també hem de dir que en un partit amb molta morbositat, perquè era contra el Madrid, i tal com parlava avui amb el meu pare, escrita per un director espectacular, perquè comença el Barça guanyant, després es posa el Madrid 1-2 amunt i podem fer el tercer i tal, i al final acabem guanyant 5-2, no? Llavors crec que va ser platòric.
Guió rodó.
I molt content, sí, un guió rodó i molt content pel futbol femení i perquè tingui cabuda i que la gent li agradi i que sigui més popular dintre de les noies i dones, i encantat.
Va, parlant de guions, diumenge, Barça-Sevilla, abans dissabte, Celta-Barça, com veieu el guió de la represa de la Lliga? Va.
Home, jo veig el Madrid amb un coixí de punts tan bèstia que sí, m'és igual el que passi a Vigo o no, vull dir, jo crec...
I
home, sí, ja ho sé, que tu em vendràs això, però com el Tomàs Guas, que també venia ahir, però en el fons els dos sabeu que el Madrid ja és campió de Lliga. Sí, evidentment, si el Madrid perd i el Barça guanya, la cosa s'anima molt i tindrem un tema de debat meravellós els propers mesos, però jo crec que hauria de passar un miracle, un desastre blanc, perquè el Barça guanyés la Lliga. Per tant, jo crec que el Barça ha de guanyar i ha de jugar bé i ha de fer un bon partit contra el Sevilla, però jo, fins i tot el mateix Xavi, no està pensant en guanyar el títol.
Tenim filtracions de com està el Benzema?
En procés de recuperació, pel que vaig veient, en procés de recuperació, ja fa entrenaments amb el grup, i jo crec que Vigo arriba.
Sí, però no sabem com arriba.
No.
Jo crec que aquesta, per mi, és la dada més important del partit. Si jugarà Benzema o no jugarà, i si jugarà, si està en condicions de jugar o el faran arriscar perquè el Madrid necessita ficar gols, perquè si no, sí que pot venir aquest easy, començar a tremolar, pressió... El Barça jo crec que té ara mateix un equip per estar a dalt a la Lliga, en condicions normals, no per guanyar-la, però en les condicions en les que tenim el Madrid, sense un davanter centre que faci gols, doncs tot es complica i tot és possible. Doncs jo no veig tan disparatat que el Madrid punxi, nosaltres guanyem i comencem a posar pressió.
Et dono pistes, Júnior, perquè la consigna d'Ancelotti o la tàctica habitual d'Ancelotti és no arriscar, i potser tenint en compte que l'immediatament posterior és Chelsea, si Benzema no estigui al 100%, no arrisqui.
Exactament, aquí és on vaig. Pues això és el que hem de saber. Si està al 100%, si jugarà i tal. Si no juga, Balaïdos no és fàcil,
Però si jo fos Ancelotti ho tindria clar, si me'l reservo per la Champions, perquè Balaïdos no és fàcil, però Londres és menys, o és igual.
Exactament.
Vull dir, la Champions és on es necessita Benzema.
Perquè no veieu empanada al Barça, no veieu que potser aquesta aturada immediatament posterior al 0-4 talli una mica el ritme, o mira, ara que havíem agafat el rotllo, parem.
Home. No, el Barça no està en la millor època per apostar-ho tot pel Barça,
Clar,
jo crec que els jugadors al vestidor oloren sang i són conscients del moment i de la transcendència de la victòria.
Sí.
No tindrem una oportunitat millor a la Lliga,
L'aturada a nivell filosòfic és meravellosa pel Barça, perquè l'últim partit és un 0-4 i llavors estem tots 15 dies només parlant del 0-4. A nivell futbolístic i de ritme ja ho veurem com és, perquè normalment el Barça, després de les aturades de seleccions, històricament fins i tot quan hi havia Messi i el millor equip del món i tal, pifiava, vull dir, la pifiava i es despistava, ja ho veurem. Però quan jo dic que és molt difícil guanyar la Lliga, no és només perquè el Madrid ho ha de perdre tot aquest coixí, és perquè partim de la base que el Barça ho guanyarà tot i jo no ho tinc tan
ara,
clar. Vull dir.
Ara potser patino, Dani, però jo crec que en aquesta última convocatòria d'eleccions, quants jugadors titulars del Barça han competit?
Ah, no, molt pocs, però ah. No és per competir ni pel viatge ni res, és perquè et talla el ritme i estaves en un ritme molt bo i jo no sé com t'afecta això, però vaja, el més normal és que el Barça segueixi com a mínim jugant bé a futbol. Guanyar no es pot guanyar sempre, clar.
Triomfalismos interruptus, que després, sí. Després del 0-4 amb la aturada. Júnior, tu què saps d'aquestes coses? De renovacions, de negociacions, de futbolistes. Tu veus el Barça podent-li oferir alguna cosa més a Dembélé del que tenia sobre la taula el 20 de desembre?
Jo crec que el Dembélé ja fa temps que té un acord signat amb un club
italià.
És
una altra. Aquesta és una altra.
Això és el que crec. Llavors, què és possible? Al futbol tot és possible. Però, clar, hauríem de saber, una, quin acord té signat i quines clàusules per trencar l'acord existeixen. I al final tot és possible. Clar que tot és possible. El Neymar, gràcies al Neymar, van canviar una llei tributària per les clàusules de rescisió i actualment els jugadors no han de pagar, per executar la clàusula de rescisió tributàriament. O sigui, és un pagament i xau. I això va passar quan el Neymar estava al Barça, per exemple. I al futbol tot és possible. Però crec que és molt complicat, entre altres coses, perquè no és tonto. Si ja t'he signat un acord, és un acord per molts diners, perquè és un jugador que queda lliure, que serà el que vulguem, però està valorat dintre del futbol mundial i que tenia un salari important en el Barcelona i que, a més, el Barcelona el vol renovar per unes condicions que tampoc són fàcils d'assolir, perquè el Barcelona paga molt bé. Llavors ha de tenir algú fort i crec que fa que tota l'operació aquesta sigui molt complicada.
El trobaràs a faltar, Senabre.
Sí, el trobaré a faltar, però em posaré vídeos d'allà on jugui. No, però jo crec que és el millor per tots, per arribats a aquest punt, perquè el futbolista per mi és molt bo amb molts defectes i amb moltes preses de decisions caòtiques i tot el que tu vulguis, però crec que té potencial i em consta i ho sé i ho he parlat amb gent i amb ell. Vull dir que Xavi, no cal ser tampoc un Sherlock Holmes, ho diu a cada roda de premsa, que Xavi li encanta, tot i el caos que genera, i ell li agrada jugar al Barça. Tot això és molt maco. Ara, la realitat és que econòmicament el que ell vol no li donen i al Barça el que li vol pagar ell no ho accepta. Llavors, en aquesta situació, i tenint en compte que el poble està dividit amb Dembélé, doncs mira, el millor és que se'n vagi. Digues.
I que si li preguntes a Dembélé si es vol quedar, doncs què ha de dir amb el que li queda de temporada? Que li tornin a xiular al Camp Nou?
Clar, clar.
Vull dir, sí. Si no, jo estic encantat aquí, m'encantaria quedar, però bueno, una cosa que no depèn de mi, que bla, 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 que bla, bla, que bla, bla. I al final no està dient cap mentida, és veritat.
No, sí, jo per mi sí, però el que diga Musa.
Exacte.
No, és que això és una fal·làcia. Jo això em canso d'escoltar-ho i em fa molta ràbia. I els agents treballem per als jugadors. No és el que diga Musa, és el que diga jo.
El que diga jo. Però jugueu el paper de poli dolent, és a dir, li carrego el mort
Nosaltres juguem el paper de poli dolent quan treballem pel futbolista i quan treballem pel club.
Sí.
Vale?
Sí, sí.
Bueno, va amb el sou, però que la gent sigui una miqueta llesta, vull dir, que els jugadors no són tontos. O sigui, resulta que la gent li diu, no, tu tienes que ir al Itihad, i el jugador diu, oye, me tengo que ir al Itihad porque me lo dice mi agente.
Remato, qui us agrada més? Només podeu triar un. Rüdiger, Christensen o Araujo?
A mi Araujo o Christensen? A mi Rüdiger...
No, un.
Doncs diré Araujo, que ja el tenim i és el més... és gratis.
Araujo, però... Uf, espero que no fem tard. Jo ho vaig dir a l'última tertúlia, crec que hem fet tard amb Araujo.
Vots a favor d'Araujo, dos.
O en sortirà molt car.
Ai... Poderoso caballero. Vots a favor d'Araujo, dos. Apunta Jordi i apunta Mateu. No acaba de fer el pes ni Christensen ni Rüdiger comparats amb l'uruguaià. Espero no haver fet mal...
Perdona, només per concluir-ho. O sigui, l'Araujo sí. És l'exemple de com s'ha de treballar des de la secretaria tècnica d'un club. Però així de clar. Un jugador a un cost molt reduït, pam, 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 amb molta projecció, el promociones i és un crac. Ha funcionat, perfecte. El que has de fer és
avançar-te a la seva progressió o a la seva explotació, renovar-lo per un preu adient que te l'hagués acceptat en el seu moment, i ara ens trobaríem en una situació en la qual podríem decidir si, bé si senzill, si el venem per 80 quilos o no. Aquesta seria la decisió d'avui dia, no de si el perdem o no el perdem.
Primera part impecable, segona part no tan impecable. Companys, espero no haver fet molt malbé el pedregà, eh?
No, ho has fet perfecte.
Vale.
No, ho has fet perfecte, ha sigut molt divertit.
Gràcies, companys, fins a la propera.
A tu, una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Ganes que torni la Lliga. Ganes d'agafar el Sevilla. Ganes de pressionar el Madrid.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Sevilla.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pepe Prieto.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
¡Para ya! No pidas más préstamos. Cancela tus deudas por lo legal. Soy Fina Salazar, socia de abogados para tus deudas.es. Cancela tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Entra en abogadosparatusdeudas.es y cancela.
Abogadosparatusdeudas.es.
Us convidem ara a bussejar el Mediterranean Diving Show, la major fira de submarinisme del país, que tindrà seu a la Fira de Cornellà el proper 1, 2 i 3 d'abril. Amb equips de darrera generació, noves tecnologies, participa de les activitats a la piscina climatitzada, amb presentacions de materials, conferències, tot el Mediterranean Diving Show. Enguany, emetent en directe i per streaming. Recorda la cita, 1, 2 i 3 d'abril, la Fira del Submarinisme que torna a Cornellà. Submergeix-te, i per submergir-se com cal, aquí a COPE Catalunya i Andorra, Esports COPE, tenim una entrada doble per aquesta fira del Saló de la Immersió. Heu de marcar un número de telèfon i ser el més ràpid. 93 270 37 77. Va, repetim el 77. 93 270 37 77, una entrada doble en joc per aquest Saló de la Immersió.
Digi. El operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial del Español, te ofrece este espacio.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un quart i arribem a les 4 de la tarda. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Gil.
Ho dèiem abans, l'Espanyol està encara sota aquesta ona expansiva que ha provocat la sortida de la conselleria delegada de Josep Maria Durán i el relleu agafat per Maoye.
Sí, tenemos nuevo consejero delegado del club blanqueazul, Mao Yeng, que sustituye en el cargo a Josep Maria Durán. Analizó ayer el nuevo consejero delegado aspectos más importantes de la actualidad blanqueazul. Por ejemplo, uno de los que más ha llamado la atención ha sido la posible venta del club a algún fondo de inversión. En este sentido, Mao ha asegurado que el presidente Chen Yanseng no solo no quiere vender, sino implicarse más todavía.
El presidente siempre ha sido muy contundente en este aspecto, ¿no? Yo quiero un español que vaya creciendo con constancia, pero no exijo mucha velocidad, pero todos los pasos que se dé, que sea firmes. Hay gente que ha venido de querer colaborar con nosotros. Es cierto que se ha escuchado propuestas, pero plantearse la venta en un momento no ha habido un planteamiento firme de ese hecho, ¿no?
Durante los últimos años han habido varios cambios en las altas estructuras del club. El último, la citada marcha de Josep Maria Durán. Ahora lo que se pretende es dar más estabilidad al club.
Bueno, no es solamente cambios CEOs, ¿no? Habéis seguido un poco la historia de los 6 años. También ha habido cambios de modelos de gestión, un CEO, dos directores generales. Yo creo que el presidente intenta ir moldeando, aprendiendo de errores del pasado, buscando partes positivas y ganar en estabilidad. Aunque vemos muchos cambios, pero el objetivo final es buscar estabilidad.
Otro de los nombres propios es el de Rufete, actual director deportivo, sobre el que hay dudas respecto a su continuidad. Chen decidirá.
Al final, el director deportivo es una persona de presidencia. el president ha de confiar en aquesta persona, jo per suposat que jo diria tot el que calgui per aquesta carrera. Ahora mismo, Rufete, como todos saben, está el contrato pendiente de renovar. El presidente ya tendrá claro cuándo tiene que negociar o hablar con él, ¿no?, sobre la temporada que viene, pero tener claro que ahora mismo el trabajo se está haciendo y el presidente siempre está encima de las decisiones deportivas. Él toma el plazo o el timing que considera necesario.
Mao Yen también confirmó que el presidente seguirá apostando al máximo, tanto en el aspecto deportivo como en el económico, dentro de las posibilidades del club.
Demà divendres, 10:30, nou entrenament dels de Vicente Moreno, la Dani Jarque, un espanyol que, recordem, fins dilluns a les 9 de la nit no jugarà contra la Reial Societat a Anoeta.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
Dirás que no te quedes.
No, avui no, avui Pairés no connectem amb la selecció musical, eh? Si busquen en el diccionari la paraula polivalència, trobaran una foto de la Sílvia Ortiz, perquè la Sílvia ens explicarà ara l'última hora d'un Girona que afronta amb il·lusió aquest partit davant del Màlaga, però que també té males notícies pel que fa a la infermeria.
Sí, senyor, un jugador més, eh? Aquesta infermeria, Darío Sarmiento, estarà de baixa 10 setmanes, 2 mesos i mig, per una lesió al quàdriceps esquerre. L'argentí, s'ha dit pel Manchester City, es perd el que queda de lliga regular, que acaba el 29 de maig, i si l'equip hagués de jugar play-off d'ascens, arribaria amb molt poc ritme després de més de 2 mesos aturat. Avui ha parlat Mitchell en la prèvia d'aquest Girona-Màlaga, que juga demà a Montilivi a les 9 de la nit. L'equip està quart a 7 punts de l'Almeria, que marca l'ascens directe, i tot i la dificultat, el tècnic madrileny Mitchell assegura que creuen en les possibilitats d'aconseguir aquest ascens directe.
Poden arribar a l'ascens directe, però és molt, molt difícil i necessitem guanyar 7-8 partits. Resta 9. És molt difícil, però el següent és Màlaga i necessitem a la nostra afició per guanyar.
9 jornades queden per disputar-se, començant per demà, obligats a guanyar.
Com és això que diu el Batllori? 10 minuts per les 4, fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
€6.000 millones en ayudas directas.
El gobierno no va a bajar impuestos. Apuesta por la subvención. Yo cobro mucho, recaudo. Y luego os doy una paguita, una ayudita.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se realizará con cargo a los presupuestos generales del Estado.
Este plan es más un préstamo que una ayuda. 20 céntimos subvencionados por litro de carburante para todos. Para todos, hasta incluso para los que no les hace falta, porque lo mismo
beneficia. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, un litro, 6,14 euros.
Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
7 minuts i les 4, pàgina poliesportiva. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. Futbol sala Barça-Cartagena, Copa d'Espanya.
El Barça inicia la conquista de la sexta Copa de España esta noche en los cuartos de final ante el Cartagena. El equipo azulgrana parte como uno de los claros favoritos, aunque esta competición, como es habitual, está bastante más abierta a sorpresas. El conjunto azulgrana viene de perder contra el Betis en la Copa del Rey, por lo que la motivación para ganar la Copa de España es máxima. Ferrao es baja por lesión, Esquerdiña llega muy justo, prácticamente descartado, y Catela no ha recibido el transfer internacional para poder jugar tras desvincularse del Samara ruso. El entrenador azulgrana, Jesús Velasco, reconoce que la baja del pivote brasileño siempre se nota.
Ferrao trastoca mucho si no juega a cualquier equipo y a nosotros también, por supuesto. Es un jugador que te permite no elaborar mucho para tener ocasiones de gol. Por suerte o por planificación o por inversión del club, tenemos una gran plantilla con otros jugadores que pueden desequilibrar, pero desde luego si al final no pasamos no va a ser por causa de que no esté Ferrao, porque como digo, tenemos muchos jugadores que pueden hacerlo muy bien y sobre el papel creo que somos favoritos.
En el único precedente de liga entre el Barça y el Cartagena, el conjunto murciano empató a 2 en el Palau Blaugrana, pero llega a esta Copa de España con 5 bajas y solo 10 jugadores disponibles. Todo un hándicap para el equipo de Duda.
Los equipos de Duda siempre son equipos muy dinámicos, equipos que hacen un fútbol sala muy ofensivo también. Lo que está claro es que va a ser un partido muy intenso, con muchas idas y venidas, es un equipo de juego abierto como nosotros, y entonces pues va a ser un partido complicado, de mucho desgaste físico, y quien pase va a tener que recuperar bien para afrontar la semifinal.
El partido a las 21:30, en caso de victoria, el Barça se enfrentará el sábado en semifinales al vencedor del Inter Palma, que se juega también hoy, pero antes, a las 18:30, para mañana quedan el Rivera Navarra Pozo y Jaén Valdepeñas, también de cuartos de final.
L'apunt del món del bàsquet fa referència a aquesta Eurocup que té ara mateix el Joventut de Badalona. 4 partits d'assolir un títol / bitllet per la propera Eurolliga. Sentíem ahir el Carles Durant prioritzant la conquesta d'un títol a Badalona que no pas la possibilitat de participar a l'Eurolliga la propera temporada. Doncs la penya ja sap quin és el primer rival d'aquests 4 partits que la separen de l'Eurocup. El Radiofarm Ulm és el conjunt alemany que té un vell conegut de l'afició catalana a la banqueta. És l'equip entrenat per Jaka Lakovic, exjugador del Futbol Club Barcelona i exajudant també de Carles Durant a la banqueta del Joventut de Badalona. Eliminatòria a partit únic, recordem, a l'Olímpic de Badalona, 19 o 20 d'abril. Compte això, amb això, però, perquè aquest conjunt, l'alemany del Radiofarm Ulm, ha estat capaç, en aquesta Eurocup, de guanyar a pistes com la del Budugnos, el Gran Canària o el Chedevita. I en tenis, Juan, ens hem quedat amb les ganes de que Paula Badosa estrenés el número 2 del rànquing mundial de tenis i de veure-la arribant més lluny al torneig de Miami.
Sí, lamentablemente ha caído eliminada en cuartos contra la norteamericana Pegula al retirarse la catalana en el primer set por sentirse mal. Ya perdía 4-1, las sensaciones no eran buenas y entre lágrimas ha determinado que lo mejor era dejar el partido y, por tanto, no podrá hacerse con el número 2 en el ranking WTA. Será, eso sí, la tercera, que no está nada mal, detrás de Swiatek y de Krejcikova. Se tomará unos días de descanso para preparar la próxima edición de La Tierra Batida.
Gairebé 3 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Com baixem la paradeta dels esports copers d'avui, Sílvia?
El Barça d'hoquei patins ha renovat Sergi Panadero fins al 30 de juny de 2023. Álvaro Negredo, de 36 anys, renova amb el Cádiz per una temporada més. Netflix oferirà un documental sobre el Tour de França d'aquest any, 8 capítols de 45 minuts. Veurem si veiem el nostre Quique Iglesias allà. I Brasil planteja jugar el partit que es va ajornar contra Argentina, aquell de classificació per Qatar que es va suspendre per casos de Covid. Es planteja jugar-lo a Austràlia a mitjans d'aquest any. Hem de dir que la Lliga Femenina Endesa ha redefinit el calendari després dels casos de Covid. El partit Espar Girona-Baxi es jugarà dimarts 12 d'abril, l'Espar Girona-Vizcaya el 19 o 20 d'abril, els quarts de final es disputaran el 24 d'abril i el 28 d'abril, semifinals 1 de maig, 5 de maig, i la final diumenge 8 de maig, dijous 12 de maig i diumenge 15 de maig. Nou calendari per aquesta lliga afectada per la pandèmia.
Ortiz, dues coses. Quin gularro de Claudio Zornoza.
Sí, senyor.
Dos, la segona. Atenea del Castillo no se toca.
Al Barça le aniría muy bien.
Atenea del Castillo no se toca. Preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Amb l'Aurana us estem preguntant com creieu que evolucionarà la lliga femenina de futbol properament. Si creieu que serà una lliga potent o creieu que serà una lliga de dues velocitats. Barça i Madrid d'una banda i poc més per una altra banda. Opció més votada, la pessimista. 77% de copenautes creuen que serà un Barça-Madrid i poca cosa més, mentre que un 23% creuen que la Lliga Iberdrola, aquesta Lliga Iberdrola que ha de triar presidenta, serà una lliga potent. Recordem que amb Blanc i Blau us estem preguntant què us preocupa més, si la gespa, és a dir, el projecte esportiu, o la llotja, és a dir, el projecte institucional. La parròquia Perica està, amb un 69% de preferència, més preocupada pel projecte esportiu, per com remati la temporada de l'equip. I els propers fitxatges, només un 31% de respostes es mostren més amoïnades pel projecte institucional i els canvis d'accent. Tanquem ara sí aquesta edició d'avui d'Esports Copia Copia Catalunya i Andorra. Això sí, el recordatori de sempre. Més informació, els butlletins horaris, la linterna amb Montse Rodríguez, les diferents desconnexions i a 8:45 de la nit, ja en Manolo Lama des de Qatar, perquè demà hi ha sorteig del Mundial d'Esportes Cope amb tot el que passi per endavant abans no arribi una nova edició del Partidazo. Aquí ho deixem. Adéu-siau. Gràcies. Bona tarda. Fins demà.